El cel obert.
Un trosset de carrer per a veïns i veïnes.
Molt bona tarda. Potser esteu fent el sopar, arribant a casa, al cotxe o a punt de sortir a fer una volta. Sigui el que estigueu fent, sigueu benvinguts i benvingudes, com cada mes, al cel obert. Aquest trosset de carrer que entre tots i totes fiquem dins d'un estudi de Ripollet Ràdio. Al control tècnic tenim, com sempre, el Jordi, que ens transforma els sons en impulsos elèctrics i se'ls envia a casa seva empaquetats i preparats just per ser escoltats. Al micròfon, i espero que arribin al final del programa, perquè aquesta veu no sé si ens respectarà, jo mateix, un servidor, Pablo Peralta, mediador d'aquest ajuntament, i de nou, per no estar aquí solet, m'he buscat molt bona companyia, que de seguida tindré el gust de presentar-vos. Som-hi! Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn you're free. I look into your heart and you find I abans de tot, com sempre, a l'entrar en aquesta nostra comunitat, el que comencem és mirant el taula d'anuncis. I esteu atents perquè tenim uns quants cartells penjats. A veure què ens diuen. A veure aquest el d'esquerra, diu que el proper 7 de juliol es celebrarà l'Urban Day, el 2012, una festa que organitza la gent de joventut. Aquesta vegada tindrà lloc al parc el 1 de maig, amb una bowl party, o el que és el mateix, una exhibició i competició de patinatge a l'skatepark. La primera competició d'aquest tipus que es fa a Ripollet, però de ben segur que no serà l'última. I aquest any, també des de joventut, Déu-n'hi-do com s'ho treballen, es celebra el 14è certamen de curtmetratges de Ripollet. Entre els dies 13 i 15 de juliol es veuran al pati del Centre Cultural les obres seleccionades, sembla que van per 170 i pico ja, les que s'han presentat, i el dia 21 es farà l'entrega de premis, i recordeu que si aquest dia 21, si no s'heu presentat a la secció aquesta de curtmetratges, es fa el concurs de Curs Express, així que so, càmera, claqueta i acció. I com que els curtometratges es fan de nit i el dia té moltes més hores, el mateix cap de setmana al barri de Sant Andreu estarà de festes, i tant si sou d'allà com si no ho sou, sereu molt ben rebuts. Petanca, trabucaires, xocolatada, quadre andalús, de tot per tothom, no hi falteu, fem barri. I aquest cap de setmana, no pot ser d'una altra manera, la festa del solstici d'estiu o la revella de Sant Joan. Coques, cava i sobretot molt de foc. Un gran dia per ajuntar-se amb els amics i veïns al terrat, i si us plau, molt, molt de compte amb els petards.
Cuando llega la noche después de todo un día y ves cada uno mirando a un lado, sin comentar, sin hablar de cómo ha ido la jornada, sin comunicación. Entonces en ese momento ya te das cuenta de que algo falla, ¿no? Yo dejé pasar un tiempo, di un margen bastante amplio, y al ver que no tenía respuesta por la otra parte, ya se había enfriado la relación, pensé lo mejor, mira cada uno por su lado, y de buen rollo. Cogí mi niña, cuatro cositas y me fui.
Des de que surt el sol, aquest es posa. Des de que ens despertem, dormim. Des de que ens vestim, ens despullem. I des de que ens unim, ens separem. La institució del divorci és tan antiga com la del matrimoni. La majoria de les civilitzacions que regulaven el matrimoni mai el consideraven com indissoluble. Pels celtes, romans, grecs i fins i tot els primers cristians, la dissolució del vincle del matrimoni era quelcom al més. Na, 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 na. La primera vegada que va ser reconegut el dret de divorci a Espanya va ser a la Constitució de 1931, durant la Segona República, i varen recuperar aquest dret amb la llei del 81. Des d'aleshores ha plogut molt i, afortunadament, el concepte de família ha anat creixent, reconeixent el dret d'altres opcions, com ara les parelles de fet, matrimoni de persones del mateix sexe o la convivència sense cap tipus de vincle legal. A l'estat espanyol, el 60% dels matrimonis que s'uneixen es separen. Segons dades del Consell General del Poder Judicial, que no està a Marbella, sinó a Madrid, al llarg de l'any 2011, a l'estat espanyol es van donar més de 124.000 dissolucions matrimonials. El Centre de Mediació entre el Privat, d'aquí de la IENE, ens diu que a Catalunya es va donar 1.248 casos de mediació familiar, ruptures de dialogades, gestionades d'una manera no litigiosa, parlant i, sobretot, escoltant-se. I per parlar d'això, per parlar sobretot per escoltar-nos o per escoltar-los, tenim aquí doncs, convidats de luxe. A la Lola Montejo. Bona tarda, Lola.
Bona tarda.
Ella és mediadora, treballa com a tal, com a mediadora a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, allà per les muntanyes de Garraf, i també treballa en altres municipis i també com formadora per l'empresa Mediació i Convivència, el nostre amic Javier. Molt bona tarda, Lola. A l'Olivia ja l'hem sentit, que està acompanyant-nos dins d'una gravadora, i perquè no ha pogut estar amb nosaltres avui, i aquí a l'estudi tenim el David. Molt bona tarda, David.
Bona tarda.
I hem quedat aquí, en aquesta la nostra porteria, doncs, per parlar de mediació familiar. I per parlar de mediació familiar, que té moltes aplicacions, Lola, però anem a parlar exclusivament avui de la mediació en el procés de ruptura de parelles, no?
Uh-huh. Sí, en el marc aquest que dius, no?, d'aquesta realitat que ja fa molts anys, no?, que les parelles es separen, la mediació entra per tractar de posar-li, bueno, de que aquestes ruptures siguin d'una altra manera i no siguin tan violentes com ho són, no? I bé, del que es tracta és això, no?, d'establir el que procura el mediador, la persona mediadora, és establir una taula de diàleg on les persones poden prendre les decisions que creguin més convenients per la seva família, des d'un espai protegit, des d'un espai que està guiat per un professional que el que fa és procurar que la comunicació sigui eficaç i que dona espai a que, bueno, tot el dolor que provoca aquesta separació pugui posar-se en el seu lloc, es posin les coses, el dolor en un lloc, la responsabilitat vers els fills en un altre, no? I que la parella, o aquesta exparella, pugui prendre posicions per al futur, per aquesta nova família, aquest canvi amb la forma de família, i sobretot que pugui restablir la confiança per fer aquesta nova família, no?
Déu-n'hi-do, ja m'ha acabat el programa. Hem dit moltíssimes coses, Lola. Perquè per mi m'interessaria començar pel que has dit, una cosa molt interessant, fer-ho d'una altra manera que no sigui tan violenta, perquè el que no podem evitar és el dolor. El dolor de la separació hi és. I el que podem fer és, doncs, conduir-lo d'una manera adequada dins d'un procés de mediació, no?
Sí. Jo, el dolor que provoca el desamor o el dolor que provoca la ruptura d'una parella, jo crec que aquest no es pot evitar. S'ha d'assumir, no? Sí. Sabem que passa per això. Però jo em refereixo, quan dic que no sigui tan violent, és perquè és veritat que no ens han ensenyat a separar-nos o a viure, com viure aquest desamor, que quan parlem de l'exparella, no?, de les dues persones, doncs, bueno, cadascú pot escollir viure-ho com vulgui. La qüestió és quan hi ha nens, no? Mm-hmm. I quan aquestes dues persones tenen a càrrec el 50% a lo més preciat que tenen, que són els fills per als dos, no?
Anem per parts, o anem a intentar posar una mica d'ordre perquè tingui certa estructura aquesta, no? Que també com si fos un procés de separació. Sentíem parlar a l'Olivia, que ens acompanya en aquesta petita gravadora que tenim aquí, i parlava doncs, d'aquest moment, no? En aquest moment en què una persona, bueno, una parella, n'hi ha una dels dos que diu o pensa: hosti, sembla que hi ha una cosa no va bé. Com és aquest moment? Quan s'adona una persona o quan comença a donar-li voltes a una persona potser et pregunto a tu, David, que dius, uf, sembla que hauríem de plantejar-nos una coseta.
Bueno, jo en el meu cas va ser una mica llarg el procés. Em vaig anar a donar jo i ja em sembla que... Perdona.
Bueno, clar, perquè és
encara
és
com... no.
És complicat, no? Vull dir, n'hi ha un moment en què una de les dues persones, o quan preparaven el programa amb la Lola, dèiem, en una parella sempre hi ha una persona que comença a trobar alguna cosa a faltar, no? I comença a elaborar aquest sentiment de donar un pas, de...
És com un quan decideix un canvi així amb la parella, sempre hi ha un, no? Que ho ha pensat i ho ha repensat i ha tingut més temps per veure possibilitats, no? I una de les coses, per exemple, que ens trobem, no, amb els processos de separació, és que sempre hi ha un que amb aquest repensar-ho potser ha tingut molt de temps per fer-ho, i en el moment en què ho manifesta l'altre, per l'altre és una sorpresa absoluta, i és aquí quan comença el procés per l'altre, no? I que en aquest sentit no hi ha com anem com a dues
sí, dues velocitats, no?
Sí, perquè
a mi em va passar alguna cosa similar. Jo ho tenia bastant clar, però no sabia com expressar-lo. Llavors, si hagués sabut d'un lloc així de mediació com teniu aquí en l'Ajuntament de Ripollet, doncs jo hagués anat i m'hagués possiblement estalviat diners i temps amb advocats, no?
Clar.
Però no ho tenia. Vaig tenir que anar directe a l'advocat, no?
És interessant el que diu la Lola, no? Doncs aquest respecte als temps, no? De cadascú, perquè sí que quan arriben a vegades persones, parelles que s'estan separant o que volen iniciar aquest procés, una diu, home, és que jo no m'ho esperava, no? I l'altre sembla que ho porta tot digerit i tot elaborat.
O com a mínim una mica més treballat, perquè ha pogut pensar en possibles solucions, ha pogut pensar quines podien ser les més viables, les no viables, no? I una cosa és, com diríem, una conversa interna, més enllà de quan ho diu i ho manifesta i ho posa l'altre, no? Però una... I això, pues, bueno, fa que un, quan comença a pensar en qui això pot ser una realitat, pues sí que és veritat que està el dolor i està tot, però a mesura que vas avançant i vas pensant, bueno, doncs, i aquesta és l'altra realitat, quines són les possibilitats que tinc, i no, necessites un temps també per anar pensant i anar caminant una mica, no? Que no és fàcil
i es fa molt difícil, molt difícil, sobretot quan li has de plantejar a la teva parella que ja sembla que s'ha acabat. I quan tens criatures.
És el tema de les criatures és molt complicat. Ara hi entrarem. Jo el que volia plantejar és la diferència de com podem viure aquesta situació, perquè sí que és cert que tècnicament els que ens dediquem al tema de la gestió dels conflictes sempre diem o parlem de la vessant positiva del conflicte, doncs com ens costa trencar amb aquests esquemes de que el conflicte és dolent, i plantegem sempre que les situacions es plantegen el conflicte com una oportunitat. En aquests casos les separacions o la ruptura de parella s'acostumen a viure com un fracàs de l'estructura. Ho parlàvem també l'altre dia amb la Lola preparant el programa, un fracàs del meu projecte de família, però també n'hi ha un altre vessant. Aquesta visió positiva és, hospi, hi ha una situació en la que ens hem fotut, doncs, perquè hem escollit, que ha funcionat fins a on ha funcionat, ara tenim un problema, separar-nos també és una gran opció. És garantir que l'estructura no trontolli, la més personal, la nostra, no ens fem mal, i que en el cas dels nens no patisquin, no?
A més, és, la parella sí que s'acaba, però la família no. És... pren una altra forma, però això no s'acaba. Llavors, pensar també en aquesta sensació de fracàs, que sembla que la tenim tots, no? Quan passegem, bueno, quan,
sí,
en,
és com
quan
una decepció, no?
Caminem per això, és posar també les coses en el seu lloc, no? Una cosa és el que tu pensaves que podies establir amb aquesta persona com a parella, però el tema de la família no podem donar-ho com un fracàs, o, no? S'ha de reformular, i hem de veure com sortim amb això. Aquest projecte no s'acaba, no s'acaba mai, no?
No, quan tens criatures,
exacte,
no?
No?
Que ja és el vincle, no?
Sí,
i ja és per sempre.
Que s'ha d'establir una, les pautes per seguir amb aquest procés i com, com portar, no? Com la copaternitat, no? Com, com poder-la establir, com, com ha de ser, perquè això no pot anar enrere, només pot anar cap a...
Mira, si us sembla bé, anem a escoltar un tal de 30 segons de l'Olivia, que doncs, ens continuava explicant la seva experiència i parla de, doncs, de com posar-se en el lloc dels fills.
Yo en el momento que me separé pensé, yo a mis 30 y tantos años que me he criado con mis padres, si yo hubiese vivido la experiencia de mi hija, a mí me hubiese sabido muy mal, me hubiese dolido tanto tener a mi padre y a mi madre y verlos en una guerra. ¿Por qué? Porque yo quiero a mi padre y a mi madre, y eso, un niño, hay que respetarlo y hay que hacérselo fácil. Yo pienso en mi hija y digo que ella se siente querida por su padre y por su madre ante todo, pero por separado, ¿no?
Se s'ha de fer fàcil i què ho això, no? Dic que la nena que s'ha de sentir estimada pel seu pare, per la mare, per separat, però se senten estimada, no?
I el que sobretot s'ha de, o sigui, no has de fer tu com a pare o com a mare, no has de fer que senti una adversió per l'altre, perquè si no ja es trenca tot.
Sí, perquè també de vegades en les separacions, aquestes ruptures, no? I quan hi ha nens per mig, es parla dels nens o de les nenes, o bé per les raons per la que ens volem separar o per la que no ens volem separar. Ens posem al mig amb tota la, en principi, tota la bona voluntat, però estem fent una molt mala praxis, no? Perquè jo entenc que, ho entenem, que les raons per separar-se de dues persones adultes no té a veure amb dos mocosillos o tres mocosillos o quatre que n'hi ha per allà, no, Lola?
Clar, aquesta és la... entenem, no?, que les dues coses es puguin barrejar. I quan tu dius, Pablo, no, amb tota la bona voluntat, jo penso, és... No em dono per fet, no?, que no hi ha una mala fe amb tot això, però dic que sense adonar-nos compte, no? Això ho fem sense adonar-nos compte, al barrejar el que, els sentiments que tu estàs tenint vers a l'exparella, no? I barrejar tot, perquè és un cúmul, no? Són les emocions, van cap avall, cap amunt, tot repercuteix. Llavors, jo penso que quan hi ha processos de separació que són dolorosos en aquest sentit, jo animo també a la gent a la possibilitat de demanar ajuda en aquest sentit, ja sigui d'un mediador, d'un terapeuta, depenent de com vagin les coses, però una mica per treballar això, perquè el pitjor que li podem fer als nostres fills és que es vegin agafats amb tot això, no? Perquè a més és que no té, si un cop passat tot això i un cop passat una mica les turbulències, no? El que hi havia abans de les turbulències i el que uneix abans i després és que aquelles dues persones, el millor que tenen al món i amb el que ho donarien tot és pels fills, no? Llavors és donar-se en compte que les turbulències aquestes, deixar-les parades en un lloc on, i això jo ho veig a les mediacions, quan els pares estan segurs del que estan fent, quan logren establir una diferència, que la comunicació passi per ells, que no passi pels fills, i els nens són feliços si veuen feliços i segurs el seu pare i a la seva mare, independentment de que tinguin dues cases, tinguin motxilles. A vegades la cosa és que i la motxilla cap amunt, la motxilla cap avall, i què farà, i a casa d'aquí, i a casa de l'altre, no? I pensa, no els podem marejar. No, això són aspectes logístics que, si el que hi ha de fons és que emocionalment aquests nens estan protegits, continguts, i que quan està a casa del pare està a casa del pare, quan està a casa de la mare, i els pares saben perfectament i poden avançar què és el que passarà, quan els nens pregunten poden donar respostes que siguin unitàries, tot això fa que els nens se sentin segurs. Ha canviat alguna cosa? Sí, ha canviat la logística d'aquesta família, però el meu pare segueix sent el meu pare i la meva mare segueix sent la meva mare.
Una pregunta que has tret aquest tema quan parlaves de que una parella en un moment donat, o una part, qualsevol de la parella en un moment donat, pugui demanar ajuda. Doncs a mi m'interessaria també marcar la diferència quan parlem de mediació familiar en el cas de ruptures, que no parlem de teràpia de família, que són dues coses diferents. Sí. És a dir, que no sé si, bueno, podem explicar una mica plegats, no? Dir, quan la gent ve a mediació ve a separar-se, i si no ve a separar-se, va a una terapia de família, no?
Que això ens pot passar en una primera consulta, no? Que veus que les persones pues, no estan decidides a separar-se, simplement estan passant pues, un batx amb la convivència, alguna cosa dintre del cicle vital d'aquesta família els està afectant, i després d'aquesta primera consulta, nosaltres els mediadors el que fem és derivar a altres professionals amb els que puguin consultar i puguin treballar, potser des de l'àmbit terapèutic. Nosaltres actuem en el moment en què hi ha clara, que està clar que volen dissoldre aquesta parella, i han d'establir uns mínims de comunicació i estructurar com serà el futur immediat d'aquesta nova forma de família.
Jo també em pregunto, bueno, jo em pregunto perquè em correspon preguntar en aquesta qüestió. En els processos de mediació, en els processos de ruptura, els pares, Lola, tu penses, i les mares, que els haurien de dir, escolta, has de ser una mica més egoistament sincer? És a dir, jo em trobo, doncs, companys es troben, que has de trencar aquesta frase de no, jo el faig pels meus fills, o... No, escolta, aquí anem a parlar de tu, de com et trobes davant de la teva parella, o que vols que sigui la teva exparella, la mare dels teus fills o els pares dels teus fills, i anem a parlar d'això, i després ja parlarem del nen, no?
Justament el que podem fer, o el que fem els mediadors, és ordenar aquesta comunicació. La gent, quan està en aquests processos emocionalment estan tocats, estem tocats, perquè això passa a tots, no?
Tots en algun moment,
exactament, no? Però quan la figura del mediador, a través de la comunicació, el que ajudem és a ordenar això, a veure què és el que té a veure amb tu i amb el teu procés de dol respecte a aquesta parella, i quines són les coses que estan afectant això, i quines coses són de l'ordre dels nens, no? I descobrir una mica, no? Sortir-te'n, perquè clar, quan es talla, el que veus és la teva exparella. És, si féssim un símil, és tractar d'esborrar la figura de la exparella perquè retorni la mare, o que retorni el pare, no? I que este no és ex. No?
Clar, perquè expares i exmares no existeixen.
Exacte, no? És veure a l'altre, el que tens al davant, amb el que has de construir aquest futur, pues, quines coses tenen a veure amb la exparella, i quines coses li has de dir com a exparella, i quines coses és necessari dir-li com a mare o com a pare, no? És trobar-li com si fos una ceba, un tall de ceba, no? Quitamos la primera capa, i quan ens surt, no? La mare o el pare, pues, potser és més fàcil, o ordenar els temes, no? Que corresponen amb un, amb una cosa, i corresponen amb
sí, quan comences altres. A pensar en la teva exparella com la mare o el pare dels teus fills, és com més fàcil de portar les coses.
Clar, perquè ja no existeix, hi ha un dolor, no hi ha un odi, no hi ha un rencor, no hi ha... No?
Això pot trigar molt.
Jo penso que sí, aquí el tram, no, sí, del dol, cadascú pot tenir-lo i pot passar per diferents fases, no? Però quan és necessari trobar la mare o trobar el pare, i quan no és necessari... Bueno, quan el tema de si sé que amb qui parlo és amb l'exparella, i parlo des de la rancor, i estic parlant de temes que tenen a veure amb els nostres fills, no? Pues potser no és el moment, si encara estic en un punt emocional d'aquestes coses, no. Però sí que hem de salvar, és fer com un rescat de tot allò amb el que s'ha de parlar, i amb el que ens hem de posar d'acord, i amb totes les coses, no? Tot el que convé amb els fills, i potser amb el temps ja podrem parlar de més coses i podrem fer-nos càrrec de més coses, però inicialment és ajudar-los una mica a passar aquest pas, i que el que convé directament als fills, què els hi passarà en aquests fills a partir del dia següent, no?
Jo bueno, quan em vaig divorciar, no sabíem com dir-li als fills. I llavors vam dir que jo m'anava fora a treballar. Què passa? Que ara ja ho saben. I quan ho van saber, va ser, suposo, una mica violent per elles, no? I jo no sé ben bé com li tenim d'haver dit, no? A lo millor vam dir malament, o... No ho sabem, no?
Clar, això...
Vam fer tan bé com vam poder,
exacte,
també.
Exacte. I això és el més important.
Clar, jo penso que en aquests casos es poden prendre dos opcions. O consultem, a veure com ho fem, o si ho fem, ho fem des del cor. Que jo és molt important, bueno, fer davant de, vull dir, que és el meu fill, ma filla, l'estimo i vull, faré el que pugui com pugui, però sí que és cert que podíem plantejar, no sé si a tu sembla bé aquesta opció, que és de moment dient la veritat. Podem vestir-la, podem, però és important també perquè després quan descobrim, no? quan descobrim lo que és de veritat, ens podem sentir una mica enganyats, no? D'alguna manera també els nens també poden sentir-ho així.
Sí, probablement quan jo ho vaig fer ens vam equivocar, però clar, vam pensar, ostres, són molt petites, tenien 3 anys.
Clar.
Jo tampoc, aquest concepte encara ni el tenen. Tenen gairebé 5 anys i gairebé no el tenen, no?
Llavors, clar, la veritat té molts moments també, clar, no? Evidentment.
Sí, fins i tot per ella tu els expliques alguna cosa i 3 setmanes després no se'n recorda. Ah, sí, m'ho havies dit. Bueno, clar, llavors com li expliques que els teus pares s'han separat?
Clar.
I, què és això, no?
Clar, suposo, bueno, no és una cosa que es pugui explicar en un dia, ni en 2, ni en 3 setmanes.
No, és anar veient-ho.
És un procés, no? Entendre també que aquestes ruptures, igual que l'enamorament, i quan anem a viure junts requereix un temps, no? Un idili, una efusivitat, un amor que va creixent, doncs l'altra, la separació, també requereix un temps, no? Xinutxar, no? Sense presses.
Sí, però una de les coses que, per exemple, són importants per la mediació, o el que ofereix, no? aquest procés de diàleg, és la possibilitat de que un cop els hi has dit o et separes, en aquest ordenar aquesta nova logística, jo penso que quan més clau tenen els pares, millor ho poden, és transmet seguretat, no? Jo crec que aquí el quan no sabem què contestar, quan i què passarà el cap de setmana que ve, pues jo que sé, fill, i aquest estiu pues no sé què farem, i ara que tot això, pues un nen, no? Que estem acostumats als nens, no? Que volen la rutina, i volen tenir-ho tot, pues moltes vegades veig que a les mediacions això dona seguretat als pares, perquè des d'aquesta pensar junts com dir-lo, com dir-los, o pensar junts que és el que passarà, també unifica l'explicació que els hi donaràs, i per ells és molt bo que cadascú, la mare i el pare, amb les seves paraules, però estan dient el mateix. I que quan li pregunten i què passarà ara, doncs passarà això, i darrere d'això què passarà, doncs passarà això. Ells el que volen és saber, no? que estan en lloc, no?
Sí,
que
sí.
Se sabe lo que se está haciendo, sí. No? Que és un trànsit segur, i més enllà de com hagin de ser les coses, jo penso que el transmetre seguretat, fer-ho des de l'amor i pensant en ells, és un tràgol que, home, de la mateixa manera que pot causar, no?, emocionalment un daltavall amb la parella, pues amb els nens d'alguna manera també ho han de viure. Llavors, no?, s'ha de contenir, s'ha d'explicar que això és pel bé d'ells, dels pares i d'ells, no? I anar contenint, anar donant seguretat fins que puguin veure-ho d'una altra manera. També he vist molts casos, i amb això, Pablo, parlem amb el tema de lo dels fills, quan arriben a vegades separacions i divorcis contenciosos que han portat a lo millor 2-3 anys amb qüestions judicials i, bueno, i inclús abans de separar-se, que no ens donem compte, però els nens el que volen és que els pares estiguin tranquils, i molts se senten, quan els diuen que se separen, molts arriben a dir, pues, pues ara sí que hi ha una miqueta de tranquil·litat, i ara sí que estic bé perquè puc disfrutar del pare i puc disfrutar de la mare d'una altra manera, que de l'altra manera només hi havien, pues, enuig a casa, mal rotllo. Vull dir que també per ells, en algun punt, jo he sentit a preadolescents, no?, recordar aquella separació i dir, pues, jo vaig sentir una alliberació, no? Com que de repent podíem viure d'una altra manera, començar a ser una miqueta més feliços tots, no? Veure la mare riure, veure el pare riure, totes aquestes coses.
De fet, una mica el que feia referència a l'Olivia abans, no? És a dir, els fills, home, no els importa, no és que no els importi que els seus pares separen, però realment el que volen és que el seu pare l'estimi i la seva mare l'estimi. I a partir d'aquí, el que vulguis, però mentre tinguin això garantit, la resta, doncs, que vingui, perquè ja estic fort, no? I aquest amor que dona una fortalesa i un context de còmode perquè aquest nen sigui creixent i parlant.
I veure feliços els pares, eh? Perquè aquesta mateixa preocupació, no?, dels adults, no?, de veure feliços els nens, Els nens també miren els adults i també se n'adonen de quan estan tristos i quan estan contents i veure, per ells, no? és el més important, el pare i la mare, doncs, veure els feliços i de repent, no? comencen a viure una altra cosa després de les turbulències, no? Pues és quina cosa millor, no? Sí. Per ells.
Anem a sentir un tall ara de l'Olivia que parla, doncs, de com recomposar aquesta relació.
Las primeras miradas, las primeras palabras siempre son un poquito así, no tirantes, pero sí dolientes, ¿no? Pero yo me acuerdo que me armé de mucha paciencia y hasta te puedo decir, de llegar Navidades y decir, pues mira, ya que estamos separados, mira, vamos a comer el día de Navidad en un restaurante con la nena.
El que dèiem, ¿no? La parella es separa, però la família es manté amb una altra estructura. No? I hem de recomposar aquesta relació i arriba un moment, doncs, com l'Olivia, no? que fins i tot, doncs, mira, Déu-n'hi-do, me'n vaig a dinar amb la meva exparella, que no és la meva exparella, sinó que ja és el pare de la meva filla, i anem junts, perquè continuem sent una família, no? I podem compartir un moment perquè, doncs, sigui, bueno, un moment d'intercanvi, de...
Jo estic en el punt aquest, que avui no? vaig a veure les nenes entre setmana i vull que vingui ella a sopar, nosaltres, però ella no vol. Bueno. Diu que no vol confondre les nenes. I, bueno, en part, suposo que té raó, però jo crec que a les nenes els faria gràcia. No sé fins a quin punt, jo crec que sí. Però, bueno, potser no estem encara en aquest punt de dir... Tampoc no fa ni dos anys que va passar.
O sigui, que és un procés, que això costa. Sí. No, i a més, i aquí em refereixo al que volia dir a l'inici, no? amb el tema aquest de que no estem ningú ens ensenya a separar-nos i no estem acostumats. Si ens hi fixem, la majoria de les separacions són traumàtiques, però no traumàtiques, ja ho donem per fet, que del cor sí, són traumàtiques, és que des dels fets, des del que fem, no? que ens violentem moltíssim i a més està bastant naturalitzat, no? És com que hi ha bastanta llicència entre la gent que ens envolta de que si en un procés de separació la persona amb la que has estat visquent durant tant de temps, que és la mare o el pare dels teus fills, de tot això, de repente es converteixi en la enemiga o l'enemigo público número uno, no?
Bueno, i de fet, hi ha vegades el context també que ho demani, escolta, no, per què no la denuncies?
Clar,
i per què no...
Sí, escolta, sí.
No? Aquest tipus de que estem molt capficats en la destrucció de l'altre, no? No creixem en l'altre, no?
I que, bueno, que tot requereix un procés, no? Perquè ni és això, no? I el tema de fer coses junts, pues, potser cal també donar-li un procés, perquè moltes vegades si aquests sopars, per exemple, que dius, no? Pues, són sopars que per alguna de les dues persones són incòmodes, pues,
clar,
pues,
tampoc no cal fer-ho.
Exacte, no? Ja vindrà, no? Ja trobarem altres llocs i tot això, perquè això són coses que segurament els nens també ens sumen, no?
Sí.
Clar, i de més, jo crec que una cosa important és de com fem aquesta ruptura, no? Si, com aquest procés de separació també serà la nostra relació. Si tenim una ruptura litigiosa, contenciosa, fent mal a l'altre, doncs a la llarga, doncs, és que ens anirà mal, sí o sí. Si fem una ruptura pausada, adequada, respectant, patint perquè s'ha de patir per nassos, vull dir, això no el podem evitar, també serà millor en el futur, no?
Sí, però jo aquí llanço una... No, llanço no, com és lo de... Bueno, és igual, el que
fem
vull
una
dir...
Que... Alerta!
El que vull dir és que no... Mai és massa tard.
Jo per suposat,
sí. No? I que per molt que hagin... Que la gent, per exemple, que ens pugui estar sentint, no? I que hagi tingut, pues, estigui caminant per un divorci contenciós o un divorci que està portat per altres persones i que estan litigant i tot, arriba un punt d'impotència, a vegades tot això i a sobre que no soluciona, perquè no, que un altre t'arregli les qüestions familiars teves, és ben difícil que un tercer que no està dintre de les teves necessitats ni de la teva família l'encerti, no? Doncs mai donarà amb el clau. I tot això que no, la violència encara genera més violència i tot plegat, arriba un punt que això és, que és com si el cos no ho aguantés, no?
No podem viure en el conflicte contínuament.
Arriba un moment que tot això es pot parar. es pot parar i sempre es pot dir, pues mira, posem amb aquesta dinàmica, aquesta roda que només sap anar d'aquesta manera, li posem un pal, parem, mirem a veure si hi ha alguna possibilitat de que ens posem d'acord amb algunes coses i si això ho podem caminar d'una altra manera, no? Que amb això vull dir que tant de bo, no? Sapiguem portar-ho bé i tothom sàpiga com reaccionarà davant d'una cosa així, que això és el que és ciència ficció, no? Perquè parlar dels altres i dels processos dels altres, però quan et passa a tu, et passa, i un tracte de ser el més racional possible o el més raonable possible per la seva família, però mai saps com pots reaccionar. Llavors, amb això alerta, no? El tema de, si no puc, demano ajuda, perquè és molt legítim que un passi per aquest dolor, no? Però demanar ajuda per un tercer.
S'han separat, s'ho hem comunicat als nens, hem restablit una mica la relació i comencen, doncs, la flexibilitat i les situacions noves d'aquesta exparella o nous pares.
Mi hija llegaba un viernes y me decía, mamá, yo esta noche me quiero ir con el papá a dormir. Ah, pues hija, venga, preparamos la mochilita y te llevo a casa del papá. ¿Que quién soy yo para prohibirle que esté con su padre?
El tema. Parlem d'aquestes coses, no? Que quan ens separem, arribem a uns acords amb la mare o el pare dels nostres fills o filles, uns acords que són els nostres, però que els nens tenen altra cosa que es diuen drets. Que el nen, i això remarcava molt bé l'altre dia la Lola preparant el programa, que deia, els drets dels nens és tenir un pare i una mare, i el que diu l'Olivia, no? Qui sóc jo per prohibir-li a la meva filla que vull que vagi a dormir amb el seu pare?
No, jo encara no estic en aquest procés. Em sap molt greu dir-ho.
Bé, bueno, és qüestió també, sí. No? És un procés.
És temps.
Però clar, és una situació que ens anem trobant, no? Quan els nens són molt petits és molt fàcil, mira, 15 dies tu, 15 dies jo, el cap de setmana, clar, però és que quan comença a tenir un criteri el nen i que el tenen aviat, ja les coses són diferents.
Per això, és molt important establir que quan els nens podran gaudir del seu pare i quan podran gaudir de la seva mare. Moltes vegades, justament per fer-ho, per tractar de no posar, no, que sigui quan surti, doncs és una responsabilitat també molt gran pels nens. Els nens han de saber quan van i quan no van, i això, no, més o menys s'ha de complir. Una altra cosa és que les contingències del dia a dia hi hagin canvis i que això sigui movible, però això és qüestió dels adults, no és qüestió dels nens. A mi em sembla que és molt important que els nens sàpiguen quan estaran amb un, quan estaran amb... i no deixar-ho molt a l'atzar, no? I respecte al tall, no, de l'Olivia, que segurament, pues, ho diu amb la bona fe del món i que ho celebro que ho estigui visquent així, no? Però cal recordar que això, el tema de que quan estarà amb el pare o quan estarà amb la mare, no és una llicència que tinguin les mares o que tinguin els pares. Això és un dret que han de gaudir els nens. Sí. Els nens i les nenes han d'estar amb la seva mare i amb el seu pare. I això, els garants d'això han de ser tots dos, i que no és una cosa de que jo cedeixo o no cedeixo, no, no. Aquí no es tracta de que un cedeixi o no, es tracta de que a tots dos garanteixin aquests drets. Perquè no hi ha un propietari.
Sembla una cosa molt seriosa, no? Perquè és canviar el paradigma. No parles del teu dret de visita, no. Parles del dret del que té el nen, no?
Ja en tinc jo ara, de moment no demanen. Bueno, ja vindrà.
Clar, a poc a poc. Clar, suposo que també amb aquestes coses té a veure també aquest procés de separació, o com elaborem després, més allà que no siguem separats, com tornem a reelaborar aquesta relació. Perquè aquestes situacions que es van donant, quan es van fent grans els nens, sobretot, requereix flexibilitat entre tots.
Molta.
I la flexibilitat també es basa en la confiança. Si no confies en l'altra persona, no seràs flexible, i la confiança és guanyar la comunicació i el contacte, no?
Sí. I a més, el pensar que uns acords en els que arriba amb un conveni regulador tal any, no? Allò es mantindrà fins que els nens s'independitzin, no? No, els nens
tenen moltíssimes de 19 anys. No, perdona, és que toca dormir a casa meva. I dir, mira, nano, vaig amb la meva xicota i prou que vingui a veure't demà.
I que hi ha mil coses, no?, que s'han d'anar parlant, i mil contingències, que el millor que et pot passar, més enllà de tenir un conveni regulador o un acord de mediació perfecte, el que has de tenir és un marc de comunicació mínim i una confiança mínima que permeti a mare i a pare poder donar resposta a qualsevol canvi o circumstància que hi hagi amb els fills. A més, és que de coses tan peregrines com un canvi d'extraescolars, no?
Bueno.
A coses com pues, bueno, pues, no és escollir, no? Què sé jo, l'IES, la secundària, pues, depenent d'on t'estiguis, de, no? I que poden haver-hi molts canvis en aquest sentit, no? Pot ser que en un període puguin estar visquent amb un i en un altre sigui necessari que visquin amb l'altre, no? I per temes logístics, sí. Per temes de... Per això, no? He vist molts canvis amb el tema dels IES i els batxillerats, les adolescències, no? I veus, no?, que el millor nens que han estat sempre, per el millor, diguéssim, fent el quartel general, no?, el tenien a casa d'un, no?, pues han fet canvis perquè per poder... I això és el que s'ha de pensar, que ells tenen dos cases.
Sí. I que, a més, a vegades, ells sí que arriba un moment en què podem decidir, no?
Escolta,
que jo m'explica l'Olivia, no?, que ella també estava en aquest procés ara en el que la seva filla volia, o comentava, doncs, que volia anar a viure amb el pare, no? Que clar, per ella era un trago.
Ah. Mm-hmm.
Però clar, sí. És que ja...
Bueno, també una mica s'ha de firar una miqueta prima aquí, perquè ells també de seguida l'agafen, eh?
Ah. Això,
que,
això...
Que al final sí. Saben perfectament, quan ja estan segurs, ja han passat tot, i passa el temps, i passen els, no?, tot el procés així més dolorós, i ja estan, pues al final, pues és que si a casa del papa em deixen sortir, i a casa de la mama no, o al revés, pues,
se'n van, ja, volen anar amb el que...
Però això és molt important, mantenir aquest vincle, aquesta comunicació, perquè no, ara dic que no es la juguen, però no que es la juguen els mateixos, la, que som, és una cosa que hem après.
La part positiva és que poden estar amb els dos, i amb els dos hi tenen, no?, plena, sí, sí, confiança i amor i seguretat per poder-hi estar. La part negativa és que es posa molt més difícil posar límits, no? Si sí. Deixem decidir segons quines coses.
És difícil,
coses,
és difícil, no? Fins i tot quan són petites, petits. Imagino quan siguin adolescents.
Ya será perillós.
Sí.
Le va a sentir un tal.
Ella sacará su juicio, ¿no? Ella hará su juicio, ¿no? Con esto no te digo de que ella apunte con el dedo a su padre o a su madre. No, a un padre y a una madre hay que quererlos. Y un padre y una madre tiene que querer a sus hijos. Eso ante todo.
Amén.
Sí.
Amén. Sí, ¿no? Sí, sí. No hi ha gaire més a dir en aquestes coses, ¿no?
Sí.
És una qüestió d'afectes, d'amor, i saber que ens estimem, i que si tenim un fill és perquè en un moment donat ens hem estimat, i molt, perquè hem decidit o ens hem trobat amb això, i a partir d'ara ens hem de cuidar tots, no? Com pares i com mares, i com fills i filles. Arribem a la recta final, es queden molts pocs minutets. Parlem de la mediació a la gent que ens està escoltant, que em deia el David abans, no? Doncs haver-ho sapigut jo que hagués això de la mediació, doncs potser hagués anat.
Sí.
Doncs aquí estem. A la gent de Sant Pere de Ribes, que potser ens escoltaran, perquè hi ha podcast que poden escoltar, doncs poden anar a parlar amb la Lola, i d'altres ajuntaments també. Si no tenen el seu ajuntament, segur que els poden adreçar al centre de mediació o algun espai en el que poden trobar un mediador, una mediadora.
A mi em sembla molt important, no?, que l'esforç que s'està fent amb els centres de mediació locals, no?, entre els pobles, que és el que tens més a l'abast, no?, i que poden consultar i poden venir aquí de forma individual inicialment per consultar quina és la meva situació i què és el que, quin seria el moment per poder-ho fer, i que no hi ha cap tipus de compromís. El fet de que t'acostis a un mediador no vol dir que hi hagi una mediació i que estigui tot, no?, i que sàpigues ja. La gent quan va a mediació és que si no em parlo amb ell, no? Ja, és que si et parlessis, no, potser no,
no,
o si tinguessis una bona comunicació, probablement ja ens en sortim nosaltres, tots ens en sortim dels nostres conflictes, estem acostumats. Justament la mediació i aquí, no?, a Ripollet, no?, el que tenen a la base és trucar una porta i dir: mira, la comunicació actualment és dolenta, no sé com fer-ho, ni sé com dir-li si ens hem de seure o no ens hem de seure. Ara estic en un punt en què la distància és brutal, com puc apropar-me a això, o si em podeu ajudar a apropar a la mediació i a una taula de diàleg a l'altra persona. I que el que fa el mediador és ajudar-te amb això, no? Una entrevista amb un, després pots fer l'entrevista amb ell, o potser es necessita un temps, o potser no, l'altre està esperant que algú que algú digui.
Sí, jo si hagués trobat això, la veritat m'hagués anat bé.
Clar.
Perquè el primer, que no sabia ni com expressar-ho. No? O sigui, i te'n vas directament a un advocat, i l'advocat no et vol ni sentir, et vol... Vale, tu et vols divorciar, molt bé, firma aquí i
ja parlem.
Sí.
Bueno, depèn també de...
Bueno, va ser la sensació que vaig tenir jo, perquè jo m'obria i, clar, tampoc no li has d'anar amb els teus problemes, no?
Això...
Això també està canviant, perquè sabem, no, Pablo, que molts,
per exemple,
estan fent un esforç importantíssim, bueno, i que hi ha molts advocats, molts advocats mediadors i mediadors advocats, les dues coses, no? Que és, ells treballen amb el conflicte i saben perfectament que en l'àmbit familiar pues no és el millor per la família, no? Que hi hagi un litigi gran, i són moltes vegades ells qui deriven a mediació i que poden ser col·laboradors de les parts.
Hem arribat fins aquí. Agrair-vos moltíssim a David, a Olivia i a la Lola, sobretot a la Lola, que ens ha fet un esforç de venir des de molt lluny, i que ens ha canviat aquí el guió d'última hora.
Que me la voy a cargar.
Ha estat un autèntic plaer.
Igualment.
Sí, gust.
Moltíssimes gràcies. Sí.
Quedan,
ha passat rapidíssim.
Sí, molt ràpid. Sí. Es quedan 5 minuts. Si deixeu-ho acomiadar-me, sentim un tal de l'Olivia. Olivia, moltes gràcies per estar aquí a dins la gravadora, que t'ha costat una mica. I tornem de seguida.
No me arrepiento, pero para nada. Me lo pensé mucho antes de separarme. Le di muchas vueltas, pedí ayuda profesional, pero no me arrepiento. Yo creo que fue una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Eso y mi hija. Bueno, lo primero, mi hija.
Pintaré un bigoti amb boli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb boli vermell en aquella foto que no puc sofrir. I a mi em pintaré cabells arrissats ben llargs per transformar en divertits aquells moments que no van ser-ho. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir, ja que no te'l puc pintar de veritat ben llarg per veure't un pèl divertit, tu que no ho ets ni mai vas ser-ho. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. Imaginaré que el viatge tampoc no va ser tan llarg. Imaginaré que era tan bonic, fins i tot tornaria a fer-lo. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. I et pintaré una berruga i un moc que et cau ben llarg.
Doncs hem tallat a l'Anna Roig amb el bigoti vermell, ho sento per la Maria, que sé que li agrada molt i que ens està escoltant. Fins aquí hem arribat amb aquest cel obert. Potser sentiu a faltar la secció de la plaça, però que la tenim en pates arriba en les típiques obres d'estiu i no ha pogut arribar els convidats d'avui entre l'asfalt o els bancs cap amunt cap a dalt, ha estat un problema. Dir-vos que aquest ha estat l'últim cel obert d'aquesta temporada i que tornarem, doncs, una mica morenets ja passat l'estiu i la festa major. Si ens trobeu molt a faltar, recordeu que ens podeu tornar a sentir al programa en secció de Ràdio La Carta de ripollradio.cat i feu clic en on posa el cel obert i ens sentiu, també us podeu descarregar el podcast. Avui em permetreu que m'acomiadi amb un tema especial, perquè molts amics i moltes amigues moltes amigues també estan tenint uns dies una mica especials. Així que, doncs, bon estiu, poseu-vos cremeta si aneu a la platja i fins aviat.
Santa Bàrbara bendita, trai la 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 la. Santa Bàrbara bendita, trai la 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 la. Mirai cómo vengo yo, patrona de los mineros, mirai,
Mirai, Marusina, mirai, mirai como vengo yo. Nel poco María Luisa, trai la 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 la. Nel poco María Luisa, trai la 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 la. 16 mineros muertos, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai como vengo yo.